gent amb els ulls oberts de l'actuació descomunal, un cop més, de Judit Neddermann al Via Lliure. Bé, què tal, Molins?
Hola, què tal?
Clara Molins, que en aquest programa ja sabeu que tenim un radar cultural, i no només cultural, per detectar coses que ho estan petant, que estan triomfant per algun motiu. Hem parlat, efectivament, de fets culturals, de tota mena, de música, de llibres, de teatre, d'aplicacions, de joguines, que en algun moment allò despunten, brillen, se'n parla moltíssim i aconsegueixen estar en boca de tothom, no? Avui de què parlarem, Molins?
A veure, parlem d'una plataforma audiovisual que no és nova, de fet ja té uns quants anys, va néixer el 2011 de forma més o menys experimental, però aquest últim any ha viscut com una mena de boom, de fenomen, perquè ha sumat molts nous usuaris, sobretot famosos influencers, que estan abandonant YouTube per donar-se d'alta en aquesta plataforma. Avui parlem de Twitch.tv.
Jo recordo que vam fer una broma fa unes quantes setmanes amb el Baños dient que quan arriben... La gent una mica adulta,
bueno,
boomers. Adulta, els boomers, en una xarxa social, els joves se'n van a buscar-ne una altra.
Sí.
Estaríem dient que aquesta és una de les de més joves, diguem-ne?
Sí,
o
podríem
una,
dir
una de les que ho peten més entre els joves ara mateix.
Entre els de la generació Z, podríem dir. Exacte.
Twitch.
A veure, què és? O sigui, tu, per començar, hem de dir que és propietat d'Amazon i que conceptualment s'assembla al que nosaltres, la generació més gran, entendríem com una mena de YouTube, val?
D'acord.
És a dir, tu hi entres i trobes un vídeo principal al centre de la pàgina, un buscador, canals, usuaris, xats, subscripcions, etc. Però, a diferència, la gran diferència respecte a YouTube és que Twitch està bàsicament centrat en la idea de l'streaming, és a dir, del vídeo en directe.
De vídeo en directe. Clar, YouTube vas a buscar vídeos que s'han gravat, videoclips, etc. Però la idea d'aquí és el vídeo en directe, d'alguna cosa que està passant en aquell moment.
Exacte, que YouTube també fa directes, però aquesta és com la plataforma de l'streaming per antonomàcia. Què s'hi fa? Originàriament estava dissenyada per retransmetre els anomenats e-sports, que són competicions de gamers, de jugadors de videojocs online, com, per exemple, aquest que sentim.
Vale, Puño Veneno. Ok.
Puño Veneno,
Ok.
Ok.
Dios!
És en Rubius. Ell és un dels gamers que més ho peta, que està jugant al joc de l'Spider-Man. Doncs bé, si fa uns anys el Twitch era sobretot això que dèiem, territori de videojocs, ara s'ha estès a àmbits que no hi tenien res a veure, actuacions musicals, conferències, entrevistes, periodisme polític, i també ha arribat, efectivament, als gamers catalans, que, per exemple, podem dir que s'han multiplicat per 10 en només un any. Ara, aquest fenomen també té a veure amb personatges així.
En fin, gente, vaya explosión de emociones hemos tenido el día de hoy. Más de 240.000 personas viendo esto. Más de 4 horas de directo ahora mismo.
Bueno,
y nos vamos.
Ibai Llanos, que és un fenomen descomunal a molts nivells i també té un èxit descomunal a Twitch. No?
Ja és una estrella, podríem dir, a nivell mundial. Què passa? Que ara mateix els streamers amb més seguidors són els youtubers i gamers, com dèiem, l'Ibai Llanos, per exemple, però també Rubius, The Griff o el badaloní Auronplay. El canvi també ha vingut perquè recentment s'han obert comptes gent no gamer. Kiko Rivera, David Broncano, Kun Agüero o el periodista Ángel Martín, que fa una mena d'informatiu així amb molta pressa.
Buenos días, pues vamos ya con el informativo matinal de viernes. La noticia es que viernes y el cuerpo lo sabe, ya está. Y si eres niño, pues pide lo que quieras, que hoy es el Día Mundial del Niño y te lo tienes que
dar. És un informatiu de 2 minuts, bueno, molt fan jo també d'aquest informatiu que t'explica el que necessites. Bé, per acabar, si mirem dades d'usuaris, de vídeos, de visualitzacions, en quin punt està Twitch?
Doncs ara mateix és el líder de la indústria de l'streaming, amb 5.000 milions d'hores visualitzades en els últims mesos. Per darrere hi ha YouTube Gaming Live, Facebook i Mixer, segons. Això són un informe de Streamlabs i Stream Hatchet. Però també va al cap d'abans si ho analitzem en hores de directe o en canals únics. Podem dir que també la pandèmia ha fet duplicar i disparar tots els números. Veient les dades, no sé si el Twitch és el nou YouTube o directament la nova televisió.
És la gran pregunta que s'està fent a la indústria de l'entreteniment també televisiu. On són els usuaris joves, no? Els clients joves. I pot ser que la resposta sigui el Twitch, en llocs com el Twitch. Deixeu-me saludar Roc Massaguer, conegut a internet com a Loud Consumer, periodista, creador de continguts a YouTube i a Twitch. Què tal, Roc? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, com anem?
I també tenim el Francesc Felipe, que és conegut a les xarxes com a Felip, el fundador de Gaming.cat i un dels primers gamers que va saber fer servir a Twitch, precisament al català. Què tal, Francesc?
Hola, molt bé.
Roc, a veure, tot he preguntat primer. És possible que això, aquesta primera pregunta que m'he fet, que és que la indústria de la televisió va preguntant-se des de fa potser 5, 6, 7, 10 anys on és el client jove i la resposta pot ser en llocs com a Twitch?
Sí, segur, segur. També a Netflix, no? Hauríem de parlar de si Netflix i HBO i tot això és televisió, no? És una cosa més semàntica. Mm-hmm. Però sí, sí, evidentment, en el directe hi és, perquè la meva teoria, l'intento explicar superràpid, és que Twitch està ocupant aquell espai que tenia la TDT fa potser 10 anys o 12 anys, que posàvem la tele a veure què fan. Tinc una estona i poso la tele a veure què m'agrada i què em fa companyia i què m'entreté una miqueta. Doncs això, aquesta part, tot el vídeo en demanda, com per exemple Netflix i tal, no l'omple tant perquè ja tu activament has de decidir què és el que vols veure, mentre que en el directe estan passant coses, a Twitch estan passant sempre coses, a qualsevol hora hi ha algú que està fent alguna cosa, a les dues sempre ho fa la mateixa persona i per tant et coincideix amb el dinar i per tant doncs ja agafes aquest hàbit, i en certa manera Twitch està reemplaçant una miqueta aquest hàbit que teníem de veure la televisió una mica, veure què fan, no escollir tu què és el que vols veure.
Mm-hmm. Hi ha aquesta cosa, perquè l'altre dia vaig entrar i no havia entrat, ja sé que...
Jo tampoc, eh?
Sí, no, no. Bueno,
ara és sembla que sí, però...
És terrible. Vull dir, ara per tota aquella gent que tenen més o menys la meva edat i cap amunt, deuen estar amb cara d'al·lucinats perquè no havien sentit segurament la paraula. Bueno, ja ens passa això, tranquils, que això... Bueno, no ho podeu evitar. Estava pensant que vaig entrar i vaig veure que hi havia com molt comentari, no? O sigui, potser la gràcia que té Twitch és que és una plataforma que està pensada per aquesta idea que s'ha dit algunes vegades de la segona pantalla, és a dir, que tu Clar. Estàs mirant una cosa i automàticament comparteixes i dones la teva opinió i fas bromes, etcètera, sí?
Clar, no, la idea no és nova, evidentment, com tu dius, el tema de segona pantalla fa molts anys que en parlem, però aquí s'està unint d'una forma més eficaç, i efectivament, a més de veure una cosa que està passant, que això amb l'esport ja sabem que sempre té un valor afegit, veure una cosa que està passant en aquell moment i que ja no passarà després, i que si te la perds, te la perds, tot i que després ho puguis reveure, a més tu pots participar-hi, i la majoria de streamers, els que són bons, fan aquesta interacció amb el públic perquè tu sentis no només que estàs veient un contingut que t'agrada, sinó que estàs compartint amb gent, amb gent que et cau bé i que teniu un interès comú, allò que està succeint, no? I en aquest sentit, Twitch segurament és qui ho fa millor que cap altre. I aquest és un valor afegit que no tenen altres entreteniments que tenim avui en dia.
Francesc, quant temps fa que tens Twitch, tu?
Mira, doncs, ho vaig haver de mirar. El primer directe que tenc és de fa 7 anys.
7 anys, ja?
Sí, o sigui, ja fa temps.
No és que l'any passat, aquesta xarxa social?
No, no, Twitch era jove quan van començar a fer coses.
Mm. Creus que la pandèmia, el confinament, ha tingut a veure amb una explosió d'això del Twitch?
Molt, molt. Vull dir, molta gent que no s'havia plantejat mai fer contingut a Twitch va començar a fer coses, fos músics, van dir, mira, no puc fer un directe, un concert en directe, el faig a Twitch. Gent que jugaven a videojocs, no havien fet mai Twitch i han dit, mira, estic mirant molta gent que fa Twitch, jo també m'anim totalment, totalment. Mm.
Deixa'm sentir això, mira.
Se me cae el móvil al suelo. Olvido la clave dentro. El final tercer intento. Doy like sin quererlo. Viajo con los platos puestos. Pongo mala cuenta ingreso. Me voy dejo el coche abierto cuando me miras así.
Però aquest set en gana, que per tota aquesta generació a partir dels 30-40, si no sabeu què és, doncs ja trigueu a buscar-ho, perquè segurament els vostres nebots sí que ho saben. No sé si hi ha una qüestió, des del teu punt de vista, rock tècnica, és a dir, si funciona millor que, per exemple, YouTube, o està, no sé si que està millor integrat, si està molt més pensat per una qüestió econòmica, per allò que en diuen monetitzar, quins avantatges té respecte a altres xarxes?
A nivell tècnic, la majoria de totes les plataformes són molt bones i hi ha poques diferències o el públic, diguem, no les nota. Sí que és veritat que la integració a l'app de Twitch està molt bé i sobretot el que hi ha és una estructura més fàcil i que porta més temps de monetització i d'una monetització eficaç, i els usuaris estan més acostumats a donar, a subscriure-us, a que els diners flueixin dins de la plataforma més que en altres plataformes, i per tant pels creadors de contingut ens resulta molt més fàcil guanyar diners amb el mateix esforç i amb el mateix impacte que potser en altres plataformes. Jo diria que més que alguna cosa tècnica és la comunitat, és a dir, el fet que quan algú entra a Twitch entra a veure directes, quan algú entra a YouTube bé, doncs pot entrar a veure altres coses. Quan algú entra a Facebook o a Instagram, va a veure altres coses. El directe és només un afegit. Mentre que quan entres a Twitch, ja tens la predisposició d'anar-hi a veure només directes. I jo crec que això, aquest és el factor diferencial més que un factor purament tècnic.
I que sigui propietat d'Amazon, facilita d'alguna manera aquest pagament o aquest retorn?
Sí, en el sentit de que tota aquella gent que té Amazon Prime, que és aquesta quota que pagues per poder tenir l'Amazon Video i a més entregues gratis i tot això, doncs aquí està inclosa una subscripció mensual gratis, que tu no et costa res, però en canvi el creador de contingut rep diners. I això, evidentment, és un factor a favor. L'altre factor a favor és que, evidentment, a Amazon els surten els diners per les orelles i hi ha moltes... Això passa en quasi totes les plataformes, no? I, per tant, poden fer coses com que potser no els surten a compte en el curt termini, però que pels creadors sí que són bones, no? En aquest sentit és positiu. En altres sentits no, però en aquest en concret és positiu.
Però quan esteu parlant d'intercanvi de diners, clar, hi ha una cosa que m'inquieta. Qui és el client de Twitch? És a dir, quina edat tenen els que fan servir Twitch?
Els que veuen Twitch? És més gran, eh? No és un perfil tan jove.
No és nanos de 10 i 12 anys, eh?
Sí, 10 i 12 anys jo els ubicaria més a YouTube. No sé si a Gaming.cat o a Gaming Català tenen aquesta, la mateixa Francesc. Percepció, però els meus seguidors en general són gent més gran, gent amb capacitat adquisitiva, 20, 18, 20, 25, 30. I diria que Twitch no hi ha tant nen com hi ha hagut a YouTube, per exemple.
En el teu cas, Francesc, estàs d'acord amb això?
Sí, sí. Sí que hi ha un percentatge de menors d'edat que estan mirant Twitch, però Twitch ho pots disfrutar perfectament sense invertir-hi un cèntim. Per tant, aquesta gent ho està mirant gratuïtament i comentant igual que qualsevol altre. Després sí que gent que invertesqui diners en la plataforma, naturalment, és perquè té diners propis que hi pot invertir.
No és fàcil, vull dir, per això ho deia, perquè no sigui que un nano de 10 anys pugui estar invertint diners que no siguin seus, per dir alguna cosa.
No, i tant, bé, tu has de tenir un compte d'Amazon enllaçat, has de tenir pagar com un dipòsit per després poder gastar bits o coses així, vull dir, a no ser que el nano tingui una targeta de crèdit pròpia robada o això, és difícil, no?
Hi ha una qüestió que sempre està bé analitzar, i aquests dies que n'estem parlant molt també de la llengua, respecte a les xarxes socials. A veure, deixeu-me sentir això. Això que esteu sentint és Sailor Moon, uns dibuixos que s'emetien a TV3 fa molts anys i que ara s'emeten en directe per aquest canal, un canal de Twitch que es diu Miquelets TV. No sé si, des del teu punt de vista, Roc, el català hi pot tenir una presència fonamental a Twitch, potser fins i tot més alta que en d'altres plataformes, o és exactament igual?
No, la té més alta per una qüestió. Jo sempre he parlat, els problemes del català, doncs ja els coneixem tots i se n'ha parlat moltíssim, però els problemes del català a xarxes tenen a veure moltes vegades amb els algoritmes. Si l'algoritme no identifica el català com amb una etiqueta diferent i, per tant, no te'l suggereix quan veu que tu t'interessa el català, per números mai podràs competir i, per tant, el català, doncs, simplement no es veu. Però, en canvi, a Twitch, després d'una campanya molt intensa per part de molts streamers i molt meritòria, van aconseguir que a Twitch el català tingui una etiqueta pròpia. I, per tant, si tu fas streaming en català i tu busques streams en català, aquestes dues persones es troben, el que fa l'stream i el que el busca. Per tant, si tu pots filtrar en català i a tu t'interessa el català, trobaràs aquest contingut. Mentre que a YouTube, si t'és més difícil filtrar per català, doncs et serà més difícil trobar-lo. Per tant, a Twitch el català té més bona salut, igual que passa amb TikTok, per exemple, perquè les pròpies etiquetes et permeten diferenciar-ho i, per tant, aquella gent a la que li dona valor veure coses en català et pot trobar.
Hi ha aquest factor que abans ho deia, en el teu cas, Francesc, a veure si ens ho pots explicar, el fenomen aquest Ibai Llanos, que és una persona que ja era prèvia a Twitch, entenc, no? És a dir, que ja era popular fora d'aquí, en el món dels e-games, i que ara s'ha convertit en una mena de fenomen global, que algunes estrelles, per exemple, Neymar, estrelles futbolístiques icòniques, interactuen, o que prefereixen fins i tot comunicar-se amb ell abans que els mitjans de comunicació tradicionals, diguem-ne, no? Això és un canvi radical, també.
Clar, és aquesta figura d'influencer, que en el cas de l'Ibai ja és de superinfluencer, vull dir, ja està per sobre de la majoria i fa que tot el que toqui el converteixi en nou, vull dir, normal que tothom s'hi vulgui acostar totes les plataformes i tal, perquè home, aquest tio és un crac. He de dir que personalment no sóc seguidor seu, però sí que, bueno, el que fa és increïble.
gràcies.
I última... Ostres, m'acabo de donar que és tardíssim. Última cosa que us volia preguntar és que hi ha el camí invers, segons com. No sé si has seguit aquesta història, en Roc, del periodista valencià que viu a Nova York, Emilio Domènech, que es fa dir Nanismo, sí. I que ha passat dels videojocs a fer periodisme polític, fins i tot a la Sexta l'hem seguit, fent seguiment de les eleccions americanes.
Clar, ell, aquí és una mica aquest perfil de gent polièdrica, no? Que són capaços de fer moltes coses. Ell és molt bon periodista, no és un aficionat als videojocs que diu, doncs vaig a parlar del Trump, sinó que és un tio que fa molt bé i que, a més, circumstancialment, li agraden els videojocs. Però ell ha sabut combinar el rigor periodístic, que ho fa molt bé, amb aquest llenguatge d'internet, amb aquest poder fer un directe i posar-te a ballar reggaeton o posar-te a jugar al The Last of Us al mateix temps que pots parlar d'altres coses. Ell és un producte perfecte del que aquesta generació busca. Vull que m'expliquis les coses bé, però vull també empatitzar amb tu, vull que em caiguis bé com a persona. I ell ha sabut trobar molt bé aquest posicionament, a més de, com dic, ser un gran periodista.
3 minuts i arribarem a les 2, ho haurem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies al Roc Massaguer, Outconsumer, periodista i creador de continguts a YouTube i a Twitch, i el Francesc Felipe, que és Felip, fundador de Gaming.cat i pioner del Twitch en català. Una abraçada a tots dos.
Que vagi molt bé, adéu.
Una abraçada.
3 minuts a les 2.